Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. És fotut adonar-te com entre tots plegats hem normalitzat que quan el català protagonitza un titular és perquè estem parlant d'una mala notícia. Pràcticament sempre, quan es parla de la nostra llengua, és perquè d'una manera o d'una altra se l'està vulnerant. Això o que algú l'està utilitzant políticament o totes dues coses alhora. Aquesta setmana n'és el millor exemple. En només 72 hores hem sabut que a les Balears ja no cal que sàpigues parlar català, no cal, de fet, ni que l'entenguis, per ser metge o infermer. Per tant, adeu als teus drets fonamentals com a possible pacient catalanoparlant. També hem sabut que el govern del País Valencià, sabeu aquell que fa 4 dies posava el crit al cel perquè, ui, el català sigui oficial al Congrés dels Diputats és un atac terrible al valencià i a tots els valencians? Doncs aquell govern ha deixat de fer els comunicats públics de les conselleries de Cultura, Agricultura i Justícia en català. I ara pretén fer-los només en castellà. I també hem sabut, per exemple, que el govern de l'únic estat del món on el català és l'idioma oficial haurà d'obligar tothom que hi vulgui viure a tenir uns coneixements bàsics de la llengua perquè han detectat que, bàsicament, s'està morint. Insisteixo, tot això en només 3 dies, 72 hores. Fa molt de temps, anys, que cada dada que surt sobre l'ús del català és més dramàtica que l'anterior. Doncs, si fas l'exercici de posar-les totes juntes, de debò que és complicat no caure de cul a terra. De fet, no cal totes, només amb unes quantes. Si valores una mica la teva llengua, és impossible no tremolar. Atenció que hi anem. Només el 36% dels ciutadans de Catalunya tenen el català com a primera llengua. A les Terres de l'Ebre l'utilitzen sovint gairebé el 75% dels ciutadans, però al Baix Llobregat només un 11% i escaig. És a dir, és del tot residual. Menys del 35% dels catalans llegeixen llibres en català. Només un de cada tres catalans parlen català amb els amics. Menys del 25% dels missatges que s'envien pel mòbil són en català. Segons Plataforma per la Llengua, el 80% dels catalanoparlants canvien de llengua quan els responen en castellà. La majoria ho fan perquè creuen que no fer-ho és de mala educació. Només el 32% dels valencians parlen habitualment en català. A les Balears, el 38%. A l'escola, només el 20% de les activitats en grup es fan en català. Fa 15 anys, eren més del 60%. Només 4 de cada 10 alumnes es dirigeixen en català als professors habitualment. Menys de la meitat dels professors fan les classes sempre en català. I el català no és la llengua habitual dels joves en cap districte de Barcelona. De fet, on més a prop està de ser-ho és a Gràcia i a Sarrià-Sant Gervasi, on frega el 40%. I així ens hi podríem estar tot el dia. Espanta, la veritat, i l'actual immersió lingüística està molt lluny d'aquell model d'èxit que va arribar a ser, però almenys sembla que hi ha consens entre el carrer i les institucions sobre que calen polítiques directes, valentes, urgents i sobretot contundents per protegir la llengua. L'ideal seria que fos així de salses a guardamar i de fraga a Mahó. Però això, ara, almenys ara, és missió impossible. La part esperançadora, sempre n'hi ha, és que encara no està tot perdut, que encara depèn de nosaltres. Per tant, parlem el català. Parlem-lo. Parlem-lo i parlem-lo. I quan hàgim fet això, tornem-lo a parlar. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts, home.
El món a RAC 1 amb Sergi Embúbio.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous, últim dia del mes d'agost del 2023.
I avui la temperatura pujarà més que ahir, al migdia serà càlid amb màximes de 25 a 30 graus. Ara al matí no es descarta algun ruixat entre la costa central i la costa brava i després entre el Ripollès i la Garrotxa de cara a la tarda.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'accident a la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta continua complicant la circulació amb un carril tallat i generant fins a 4 quilòmetres de congestió des del nus de la Trinitat. A causa d'això, també s'està veient afectat l'enllaç amb el nus des de la C-58.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui estarem molt pendents de la recta final del mercat de fitxatges de futbol, que es preveu, com sempre, apassionant, almenys pel que fa al Barça, que es cura com pot les últimes hores. El nom propi del dia, ara per ara, és el d'Ansu Fati, que marxarà cedit al Brighton anglès una temporada i sense opció de compra. Semblava que ho tenia fet amb el Tottenham, però una trucada del tècnic del Brighton, Roberto De Zerbi, ha estat clau per convèncer el jugador del planter blaugrana. Ansu, recordem-ho, el número 10 de l'equip, es volia quedar al Barça a principis d'estiu, però el poc protagonisme que ha tingut els tres primers partits de Lliga l'ha fet canviar de parer. De fet, alguns mitjans explicaven que el jugador havia plorat en arribar a casa després de l'últim partit contra el Villarreal pels pocs minuts que està jugant. A més, la irrupció de Lamine Yamal no hi ha jugat gens a favor per tenir-li protagonista. Ansu Fati, per tant, marxarà una temporada, però l'estiu vinent tornarà amb més rodatge. A més, aquesta temporada doncs, jugarà a les ordres de Roberto De Zerbi, que els que en saben, els que segueixen la Premier League, o per exemple el mateix Pep Guardiola, diuen que és el tècnic que millor fa jugar el seu equip, precisament de la Lliga, més enllà del Manchester City, que té un estil més proper al Barça. És un tècnic que li agrada que els seus jugadors tinguin la pilota, que li agrada jugar a l'atac, que li agrada cuidar la possessió i jugar bé. Per tant, si Ansu Fati doncs, ha de marxar un temps fora del Barça, que marxi segurament a l'equip de Roberto De Zerbi, és bona notícia. Mentrestant, el Barça ja tindria tancat també el seu substitut. Segons la cadena SER, seria Joao Félix. Però el club prepara altres sortides i també espera l'arribada, per fi, de Joao Cancelo. Pol Rodríguez.
Sí, anem a pams. Com dius, si no hi ha un gir radical, Ansu marxarà cedit durant un any, una temporada i sense opció de compra al club anglès. Barça i Brighton estan acabant de tancar els últims serrells de l'operació. El jugador s'hauria decantat per a aquesta opció després de parlar amb el tècnic, o com ara deies, Roberto De Zerbi. D'altra banda, la cadena SER va informar ahir que el Barça ja té un acord tancat amb Joao Félix. El club blaugrana, però, està pendent de fer espai salarial abans de poder abordar aquesta operació. D'altra banda, més carpetes, Clément Lenglet tancà la sortida ja a l'Aston Villa. El central francès marxarà cedit un any sense opció de compra, igual que Ansu Fati. Lenglet ha optat per la Premier i rebutjant ofertes de l'Aràbia Saudita, el Betis o el Sevilla. D'aquesta manera, el Barça s'estalviarà 16 milions entre la fitxa i l'amortització del francès. El club blaugrana manté que l'Aston Villa assumeix la totalitat del sou de Lenglet, mentre que l'entorn del jugador assegura que els dos clubs n'assumiran una part. Pel que fa a Eric García, un altre nom propi del mercat blaugrana, el Girona podria tenir opcions després de la venda de Santi Bueno al Wolverhampton, malgrat que Xavi li ha comunicat a Eric García que compta amb ell i el Barça només el deixaria sortir a canvi d'un traspàs important.
Però clarament el nom d'Ansu Fati és el gran protagonista avui als diaris. La decisió del davanter de deixar el Barça pel Brighton és el tema més comentat a aquestes hores. Ho repassem amb el Marc Cés.
Santi Noll, el Mundo Deportivo, considera el moviment clau per l'arribada de Joao Félix. Planteja el dubte de si el portuguès és millor que Fati, però afegeix que és Xavi qui prefereix invertir el fair play en un migcampista. Albert Masnou, al diari Esport, es pregunta per què el Barça vol a Joao Félix. Creu que l'equip no el necessita i que Ansu Fati és millor perquè aporta més profunditat que el portuguès. Bomba Brighton, escriu Oriol Tortajada, l'Esportiu, i també diu d'Ansu Fati que no ha digerit la suplència en els últims partits. I Javier Miguel, al diari AS, assegura que moviments com el d'Ansu han agitat el vestidor del Barça i Xavi ha hagut de posar paciència i mà esquerra.
Això mentre el Barça tramita un aval per mirar d'inscriure tots els jugadors. El club continua pendent de la injecció econòmica de la repalanca, però ja prepara mesures d'urgència per si no arriba a temps. Segons ha pogut saber RAC1, el Barça està tramitant un aval per valor de 10 milions d'euros que assumirien Joan Laporta i el tresorer Joan Oliver.
Sí, exacte, un aval que serviria per inscriure Íñigo Martínez i també Iñaki Peña, a més del nou contracte de Gavi, escrit ara mateix per mandat judicial, però no per poder fitxar Joao Cancelo, en aquest cas. La intenció del club, si s'acaba presentant l'aval a la Lliga, seria retirar-lo tan bon punt arribin els milions de Libero.
A banda del Barça, Girona i Espanyol també esperen moviments d'última hora al mercat. Els gironins, per exemple, traspassaran avui el central Santi Bueno al Wolverhampton.
Sí, de 24 anys, Bueno va superar ahir la revisió mèdica i s'espera que avui es faci oficial el fitxatge pel club anglès. El Girona rebrà a canvi uns 13 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. Segons va informar la cadena SER, el pivot colombià de 18 anys, John Solís, serà el següent fitxatge que arribarà a Montilivi.
I l'Espanyol busca un mig centre i un davanter per aquest tram final del mercat.
Són les prioritats del director esportiu Frank Aragarza abans que es tanqui el mercat, un mig centre creatiu per acompanyar Pol Lozano i Nico Melamed i també un davanter en cas que surti Dimatà, que a hores d'ara negocia la sortida a l'Utrecht neerlandès. D'altra banda, l'Espanyol continua demanant la clàusula de 7 milions i mig per Martin Braithwaite i un traspàs molt elevat per César Montes, dos dels jugadors més importants de la plantilla.
I un últim apunt relacionat amb mercat sector futbol i univers Barça, abans de canviar de tema, explicar-vos que el mercat de fitxatges no és l'únic tema que centrarà les mirades en el món de l'esport durant el dia d'avui. Mònaco acull aquesta tarda el sorteig de la fase de grups de la Champions League. Després d'uns quants anys, els blaugrana tornen per fi al bombo 1. A les 6 es farà el sorteig de la fase de grups a Mònaco i aquí a RAC1 farem programa especial del versió estiu per seguir-lo en directe amb el Xavi Rocamora, el Jaume Molló i l'equip del Barça Juga RAC1.
Sí, aquí a RAC1 també hem fet allò de mirar el pitjor escenari pel Barça, que estarà, com dius, al bombo 1 juntament amb el Sevilla, que és el guanyador de l'Europa League. El Madrid i l'Atlètic de Madrid estaran els dos al bombo 2, són els quatre equips representants del futbol espanyol. A veure, el pitjor escenari pel Barça ara mateix seria que toqués Borussia Dortmund o Leipzig, els dos de la Bundesliga, al pot 2, Milan de la sèrie italiana al bombo 3 i el Newcastle anglès al 4. Aquest seria el grup de la mort, podríem dir, per al Barça. Ja no poden tocar, ja no pot tocar, vaja, Bayern de Múnich.
Aquesta és la gran notícia.
Per fi no pot tocar Bayern de Múnich, que juntament amb l'Inter de Milà, recordem, són els equips que van estar la temporada passada al grup conegut com el de la mort per als blaugrana. A banda d'això, també poden tocar rivals de molta entitat com el Manchester United, l'Arsenal o el mateix Inter de Milà.
11 minuts passen ara de les 8 en punt del matí. Amb la investidura de Feijó a l'aire i amb les negociacions de Pedro Sánchez amb els independentistes, el PSOE concreta una de les promeses més sonades dels últims dies. Els socialistes i Esquerra Republicana estan a punt de tancar la reforma del reglament del Congrés perquè s'hi pugui parlar català amb normalitat. De fet, el canvi permetrà, a banda del català, que també s'hi pugui parlar amb normalitat el basc i el gallec. És una notícia que ha avançat el periòdico i que han confirmat fonts d'Esquerra Republicana a RAC1. Fins ara, el text no prohibia utilitzar les llengües cooficials a la cambra espanyola, però tampoc les permetia explícitament, i això havia generat, doncs, diverses enganxades entre diputats que volien utilitzar el català i la presidència del Congrés. Sense anar més lluny, en l'última legislatura, amb la també catalana Meritxell Batet. Doncs bé, ara, per esvair aquest buit legal, el PSOE i Esquerra ja tenen un esborrany sobre la taula que, de manera explícita, facilitarà parlar en català al Congrés. En té més detalls l'Adrià Santasusagna.
Amb aquesta reforma, el PSOE i Esquerra volen posar totes les bases necessàries perquè parlar en català al Congrés sigui plenament legal. La reforma consisteix en modificar diferents articles del reglament en què s'especifica que qualsevol persona que parli des de la tribuna ho podrà fer amb qualsevol de les llengües oficials de les comunitats autònomes i recollides a la Constitució espanyola. És una reforma molt simple, molt bàsica, que es podria fer per la via ràpida en poques setmanes, però que dona tota la validesa legal a l'ús del català, perquè quedaria explícitament recollit. Fonts de la negociació expliquen que si tot acaba anant bé, es podria aprovar ràpid i està ja tot vigent de cara als primers plens de la legislatura. D'aquesta manera s'esvaeix un dels principals dubtes que hi havia per poder utilitzar el català al Congrés.
Diu l'Adrià que es podria aprovar ràpid aquest nou reglament. De fet, la proposta de modificació es registrarà aquesta mateixa setmana. Si tira endavant, permetrà que català, basc i gallec es puguin fer servir tant a les sessions plenàries com a les comissions i també al registre escrit d'iniciatives parlamentàries. En aquest últim cas, els textos s'hauran d'acompanyar de la versió en castellà, tal com passarà el butlletí oficial de les Corts, per exemple. Ara per ara, el PSOE no vol confirmar si la reforma s'ha pactat amb Esquerra o no. Simplement es limita a dir que s'està treballant en unes esborrany, tal com ja s'havia anunciat. Però, més enllà de la reforma del reglament del Congrés, més enllà del català, avui una de les imatges del dia a tots els diaris és la reunió que hi va haver entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo per intentar desencallar la investidura del candidat del PP, en aquest cas. Una trobada, però, que va acabar amb un cop de porta, i déu-m'hi-do, quin cop de porta, dur, contundent i un punt d'agressiu, a l'última proposta dels populars. Feijóo va plantejar a Sánchez que el deixés governar 2 anys i després ja convocaria ell eleccions. La reunió entre els dos líders va acabar, com era previsible, en un no-res. Feijóo explicava el plantejament just després de reunir-se amb Sánchez.
Le he propuesto afrontar esta legislatura de un modo distinto al tradicional, pactando una duración concreta de la legislatura, 2 años... y pactando también el método de trabajo que debe de guiar la legislatura, un método de trabajo en las Cortes que permita desbloquear las grandes cuestiones de Estado pendientes que afectan directamente a todos los ciudadanos.
Sánchez, però, va deixar clar que no hi ha cap possibilitat de facilitar-li la investidura a Feijóo, i menys amb aquests termes. Els socialistes creuen que està intentant salvar com bonament pot la seva carrera política. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, primer va ser Rajoy i ara és Feijóo qui escolta el no és no de Pedro Sánchez, un no rotund a tot. Per Feijóo és una mostra de que Sánchez prefereix els independentistes al pacte i a l'estabilitat.
Se hace en un contexto con el independentismo envalentonado. Envalentonado porque están pidiendo la liberación de presos condenados por delitos de sangre. Envalentonado porque están pidiendo la ruptura de la nación tal como la votamos en la Constitución. Envalentonado porque están planteando una amnistía general y envalentonado porque incluso están pidiendo un referèndum d'independència.
El PSOE no es refia de Feijóo i dels seus pactes. La ministra en funcions i portaveu del partit, Pilar Alegría, diu que Feijóo només vol salvar la pell i tira d'ironia per posar-lo en ridícul.
Es que me van a permitir, ¿no? Pero es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
I l'anècdota del dia. Quan Pilar Alegría deia això, el republicà Gabriel Rufián escrivia una piulada fent servir fil per randa les mateixes paraules.
Aquesta proposta de Feijóo, això de governar dos anys i després convocar eleccions, no s'aguanta gaire, per no dir gens. Ho recull avui el periòdico. El diari assegura que Espanya no té cap mecanisme que garanteixi que Feijóo convocaria eleccions després de dos anys. És a dir, que complir l'oferta només dependria de la bona voluntat del president popular. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Màrius Carol.
Ahir al Congrés no hi va haver una conversa, sinó dos monòlegs. Res que Feijóo i Sánchez no es paressin. El líder del PP sap que en aquestes eleccions s'ha quedat a un pam de la glòria i el president del govern en funcions està convençut que té la reelecció a tocar. Els dos polítics no tenien res a dir-se, però els interessava la fotografia donant-se la mà. La política té un punt de comèdia, a vegades fins i tot de vodevil. D'aquest empat entre els dos grans partits, el PP ha après que si no és capaç de tenir un projecte per a Catalunya i el País Basc, difícilment arribarà al poder. I el PSOE ha entès que tard o d'hora caldrà fer una oferta federal per superar l'actual crisi entre el centre i la perifèria. Els populars van plantejar una sèrie de pactes d'estat, el que està molt bé. Però aquests acords es poden fer sempre, no només quan aspiren a governar el país. De la reunió d'ahir només en quedarà una fotografia, moguda, perquè Feijóo i Sánchez volien sortir quan abans per la porta. I és que no tenien res a negociar, però sobretot no tenien res a escoltar.
Gràcies, Màrius. I per cert que Alberto Núñez Feijóo ha tornat a protagonitzar una de les seves relliscades. Va tenir un lapsus ahir, un problema bàsicament de sumes i restes.
Caben dos alternativas. La primera es que la gobernabilidad de España se ponga en manos de los partidos independentistas y la segunda es que la gobernabilidad de España quede garantizada con un acuerdo de los dos grandes partidos que sumados tienen el 94% de los votos a los que se pueden sumar.
Dos partits que sumats tenen el 94% dels vots, deia Feijóo. Bé, la suma dels vots que van obtenir el 23 de juliol entre el PSOE i el PP és substancialment més baixa, és del 64%. No del 94%. I encara un altre moment graciós amb Feijóo com a protagonista és el líder dels populars va reconèixer que no va veure el missatge de WhatsApp que li havia enviat el lendakari Íñigo Urkullu per parlar amb ell.
Me mandó un WhatsApp para si podíamos hablar, creo que de 5:30 a 6:30, y yo pues, lamentablemente tenía bastantes pendientes y no lo leí y hemos quedado a hablar esta tarde.
Al final, Feijóo i Urkullu sí que van parlar per la tarda, ho van fer durant mitja hora i per telèfon, però el Bas li va tornar a deixar clar que la seva investidura l'ha de parlar amb els representants del PNB i no amb ell. I per la seva banda, els representants del PNB ja han repetit per activa i per passiva a Feijóo que no compti amb el seu suport. Sobre la investidura de Pedro Sánchez, una de les claus seran les converses del bloc d'esquerres amb Junts per Catalunya. I el punt central, ho hem anat veient aquests dies, ara per ara és la llei d'amnistia. Ahir va passar pel Món a RAC1 l'home que negocia amb Carles Puigdemont, Jaume Asens, que ara per ara no és partidari, per exemple, d'incloure el cas de Laura Borràs en una futura llei d'amnistia. Creu que si se l'afegís, doncs aquesta llei podria quedar en paper mullat. El negociador de Sumar amb els partits independentistes explica aquí al Món a RAC1 que no hi ha cap impediment legal per incloure o excloure Laura Borràs. Ara bé, té clar que si la presidenta de Junts acaba entrant dins l'amnistia, serà l'escletxa que trobarà el Tribunal Constitucional per tombar-la.
Si finalment hi ha una llei d'amnistia, segur que acaba en el Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional haurà d'examinar molt atentament quina és l'argumentació, quina és la justificació per incloure unes persones i unes altres no. Com a més rigor es faci la llei d'amnistia, més blindada està d'un possible Tribunal Constitucional de cara que la derogui, no?
Sens assegura que les negociacions tot just estan començant i que els contactes s'han limitat de moment a decidir la forma, és a dir, sobre quins temes es negociarà i com es farà. El negociador de Sumar avisa que les converses seran llargues i plenes de dificultats, però tot i això, ell personalment és optimista. Sens creu que des de fa molt temps totes les parts s'han reconegut com a legítimes.
Soc optimista perquè, com deia abans, crec que hi ha voluntat d'apropar posicions. Crec que tothom és molt conscient de que estem davant d'una oportunitat històrica i que si la desaprofitem, doncs caurem en una situació de paràlisi, d'estancament, de manteniment de l'estatus quo o inclús de retrocés, no?
Parlant sobre l'amnistia, se'ns diu que encara no saben si s'apostarà definitivament per aquesta via o bé per un altre tipus de norma de llei que tingui els mateixos efectes. En aquesta entrevista deia que és una possibilitat que també en surtin beneficiats, això sí, els policies que tenen causes obertes per l'1 d'octubre.
Crec que és un debat prematur, ho haurem de discutir en el seu moment, i l'únic que assenyalo és que les amnisties que s'han fet al llarg de la història han acostumat a afectar a les dues parts del conflicte, no només a una.
I atenció, perquè Asens no descarta que aquesta possible llei d'amnistia s'acabi aprovant abans de la investidura de Pedro Sánchez. Diu Asens que seria complicat, però factible.
Des del punt de vista dels tempos parlamentaris, no seria fàcil, però sí que és possible. Amb lectura única, com va passar amb la reforma de sedició, es podria fer. O sigui, no és impossible fer-ho en aquest termini que vostè planteja.
Precisament les negociacions sobre la investidura de Pedro Sánchez i sobre què ha d'incloure l'amnistia seran un dels punts que avui tractarà Junts per Catalunya. El partit comença el curs polític amb una reunió de l'executiva Altafulla per marcar quines han de ser les línies mestres dels propers mesos. 8:22, justament qui no pinta res a les negociacions per la investidura és Vox. Doncs bé, tot i no pintar res, justament per aquesta poca presència en el debat polític d'aquests dies, el partit d'ultradreta intenta treure el cap d'alguna manera a l'actualitat. I si parlem d'un tema on tothom hi ha dit la seva, aquest és, òbviament, el cas Rubiales. Ara, Vox, després d'uns quants dies, també ho ha fet. Denuncia una cacera política i mediàtica contra Luis Rubiales, tal com va fer ell en el seu discurs de divendres davant l'Assemblea de la Federació.
¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería?
El partit d'ultradreta aprofita per carregar contra la llei del només sí és sí i els seus impulsors, tal com va fer Rubiales en el seu discurs de divendres davant l'Assemblea de la Federació.
La senyora Yolanda Díaz, la senyora Montero, la senyora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, repito, agredir, por Dios, ¿qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente?
En el seu pronunciament sobre el cas Rubiales, Vox parla també de fals feminisme, tal com va fer Rubiales en el seu discurs de divendres davant l'Assemblea de la Federació.
Hijas, aprendedlo, es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad, no les importan las personas. Lo repito, están preparando una ejecución.
I Vox parla també de gest groller i de mala educació, però en cap cas de delicte, com tampoc ho va fer Rubiales en el seu discurs de divendres davant l'Assemblea de la Federació.
Desde luego tengo que pedir disculpas a su majestad la reina, a la infanta, a la casa real y a todo aquel que se haya sentido ofendido, pues porque entiendo que es un gesto poco edificante.
Això sí, Vox veu incompatible el comportament de Rubiales amb el fet de continuar sent president de la Federació Espanyola de Futbol. Més enllà de Vox, però, en el cas Rubiales faltava per mullar-se un dels grans estaments del futbol, que és la UEFA. Ja ho ha fet i ho ha fet dient que rebutja cessar-lo com a vicepresident de l'entitat. Considera que ja ha tingut prou càstig. L'entitat europea s'ha pronunciat per primer cop a través del seu president, Alexander Seferin. En una entrevista que publica l'Equip, el mandatari diu que considera inapropiat el que va fer Rubiales a Austràlia i sobre que encara no se l'hagi decidit suspendre de les seves atribucions en aquest càrrec, Seferin diu que, com que la Federació Espanyola i la FIFA ja han pres mesures, doncs que no cal que el suspengui ell un altre cop. I mentre esperem saber la revolució la resolució del Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, sobre tot aquest cas, l'última novetat del serial passa per les declaracions del tiet de Luis Rubiales, qui va ser fa temps cap de gabinet del president suspès de la Federació Espanyola de Futbol, precisament.
Sí, exacte. Es diu Juan Rubiales i ha concedit entrevistes a diversos mitjans, com El Mundo, El Confidencial o La Cope. En aquestes entrevistes detalla altres polèmiques relacionades amb Luis Rubiales, com per exemple la festa que presumptament va organitzar amb diners de la Federació, unes festes amb noies joves, noies d'imatge, diu literalment, i de les quals Juan Rubiales no en va voler formar part.
Y cuando llega la chica, yo me encierro en la habitación. Él entra y me dice, ¿qué pasa, tío? Y digo, que no quiero participar de esto. Siempre estás igual, eres un pesado. Y digo, no, yo no quiero participar de esto. Esto es una locura. Y yo no participé en la fiesta. Me daba vergüenza aquello. Me parece, yo le llegué a decir al presidente, Luis, tienen 18, 19 años. Es que podrían ser tus hijas.
També revela, per exemple, el motiu del trencament definitiu amb el seu nebot. Quan va intentar, segons explica, desviar diners de la federació al pare de Luis, ell va negar-s'hi. En totes tres entrevistes aborda els mateixos temes. Revela també, per exemple, aquest motiu de trencament. Ho escoltem.
Mensualmente le llegué un dinero a mi padre de la federación. Y yo dije, Luis, yo no voy a participar de eso. Yo no voy a participar de eso. Yo quiero dormir tranquilo. Yo no quiero hacer eso. Si podemos, tenemos que ayudarle, ayudamos. Pero eso no. Y me dijo, tío, vete de mi despacho, no te quiero volver a ver, ya sé de qué vas. Y fue la última vez que hablé con él.
Entre molts altres temes, també aborda la relació de Luis Rubiales amb Pedro Sánchez i diu que han tingut sempre bona relació. De fet, l'oncle explica que el seu nebot li va demanar suport al president del govern espanyol quan era candidat a presidir la Federació Espanyola de Futbol i el va avisar que Javier Tebas, president actual de la Lliga Masculina de Futbol, era d'ultradreta i que calia fer contrapès.
Més enllà de tot això, el tiet de Luis Rubiales també diu que està al costat de Jennifer Hermoso, a banda titlla el seu nebot de masclista. Diu literalment que tracta les dones com a objectes, tal com feia, segons el tiet, amb Maria José Rienda i amb Irene Lozano, totes dues exsecretàries d'Estat. Per cert, si algú a aquesta hora s'està preguntant com es troba, com està, què se n'ha fet de la mare de Luis Rubiales, que ahir, recordem, va ingressar d'urgència després de la vaga de fam que va començar dilluns per defensar el seu fill, doncs que sàpiga que aquesta nit l'Hospital Santa Ana de Motril, a Granada, ja li ha donat d'alta. Va estar ingressada durant hores per diferents problemes físics a causa de no menjar i pel fet d'haver-se tancat en una església durant 3 dies. Sortit de l'hospital poc abans de la mitjanit acompanyada del seu fill, precisament. Mentrestant, l'Associació de Futbolistes Espanyols va demanar ahir que a un dels 7 membres del Tribunal Administratiu de l'Esport l'apartin del cas perquè és nebot de l'advocat de Rubiales. L'AFE creu que aquesta persona té clares i evidents connexions amb la Federació Espanyola, un fet que també demana que s'investigui l'Associació de Transparència i Democràcia de l'Esport. D'altra banda, Pol, la derivada catalana del clas sembla que se suavitza, o com a mínim això es desprèn de les últimes declaracions de Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas al diari Ara.
Sí, en aquesta entrevista al diari diu que no té cap problema amb el govern, reconeix que va haver-hi una escalfada generalitzada i assegura que tothom es va passar de frenada. Soteras ha anunciat que enviarà una carta al president Pere Aragonès perquè conegui la feina de la federació amb el futbol femení. I encara vinculat amb el cas Rubiales, t'explico que l'altre nom en el punt de mira és el de Jorge Vilda, que no serà aquesta tarda a Mònaco en el sorteig de la fase de grups de la Champions i que podrien destituir-lo en les properes hores com a seleccionador femení. Vilda està nominat al premi de millor entrenador de la temporada per la UEFA, però no vol ser al centre d'atenció i com que ja sap que no guanyarà, no hi anirà. Se sap que té les hores comptades com a seleccionador absolut femení, li queda un any de contracte, ell no dimiteix, no vol renunciar al sou d'aquest any de contracte i, per tant, la Federació Espanyola haurà de destituir-lo i està previst, com dèiem, que ho faci en les properes hores.
I, per cert, que en les últimes hores també, ahir a la tarda va ser un dels temes més comentats, almenys a través de les xarxes socials, que és sobre una foto del govern valencià amb les atletes de gimnàstica rítmica guanyadores de la medalla de bronze al Campionat del Món. A la imatge, les esportistes surten de genolls davant del president del govern valencià, el popular Carlos Mazón, i el seu vicepresident, el diputat de Vox, Vicente Barrera, que estan drets darrere seu. Les xarxes socials s'han omplert de comentaris criticant la imatge per ser antiquada i masclista i, a més, en el context del cas Luis Rubiales, etc. Doncs la Generalitat Valenciana diu que en cap cas es tracta d'un gest sexista i ho justifiquen dient que només és una seqüència de la vintena de fotos que es van fer. També afegeixen que van ser les gimnastes qui, de forma improvisada, van decidir posar-se de genolls. En aquest vídeo del moment, que també ha corregut i que ajuda segurament a contextualitzar una miqueta tota la polèmica, és un vídeo que ara escoltarem, és del moment exacte, just dels instants previs, abans que es faci la fotografia, aquesta polèmica, sentim a Amazon, sentim el president del País Valencià demanant a les esportistes precisament això, que no es posin de genolls.
A mi no sabem aquella...
No s'escolta gaire bé, però Amazon diu: oye, si nos tendríamos que agachar nosotros, a mí me sabe mal que ellas estén así, no puede ser. Y digo, oye, levantad, así no podéis estar, tendríamos que estar nosotros delante, nosotros agachados, hombre, entre riuras, las campeonas sois vosotras. Esto no puede ser, esto del protocolo hay que cambiarlo, diu Amazon. Els responsables de protocol de la Federació de Gimnàstica asseguren que aquesta situació és habitual a moltes de les fotografies que es fan les atletes. A partir d'aquí pot agradar més o menys, òbviament, i s'hauria de valorar cadascú si cal revisar o no aquest protocol. Des de la Federació de Gimnàstica argumenten que l'equip mai no es posa a la gatzoneta, que seria de cuclilles en castellà, sinó que quan s'han de jupir per una foto grupal es posen de genolls a terra. Passa un minut de 9:15 del matí. Més coses, i atenció a això, el Ministeri d'Igualtat del Govern espanyol ha convocat un nou comitè de crisi de cara a dilluns vinent per abordar els assassinats masclistes que hi ha hagut aquest estiu. Una decisió que arriba després que en les últimes 24 hores hi ha hagut 2 feminicidis més. El primer va ser ahir a Béjar, a Salamanca. Un home de 79 anys va matar la seva parella, que és una dona de 40 anys, Bàrbara Badilla.
El detingut va confessar el crim i va amenaçar amb suïcidar-se. Quan els Mossos van arribar al domicili de la parella, van trobar el cadàver de la dona, que presentava signes de violència. L'agressor acumulava denúncies des de l'any 2005 per agredir el seu pare i també el seu germà.
I també ahir, un policia jubilat de 70 anys va matar la seva exdona de 58 i després es va suïcidar.
Va passar al Zira, a València. L'home va atrinxerar-se a casa seva, on va retenir la dona i el seu fill. La policia va intentar negociar amb ell, finalment va matar la seva exparella i es va suïcidar.
Amb aquestes 2 víctimes ja són 40 els feminicidis que hi ha hagut a l'estat espanyol aquest any, o el que és el mateix, una dona assassinada en mans de la seva parella o la seva exparella cada 6 dies. Només al mes d'agost, 8 dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles. I encara parlant de violència masclista, el Mosso d'Esquadra, detingut per violar una dona amb discapacitat a Manresa, va enganyar a la víctima fent-li creure que li donaria feina.
Segons ha avançat el periódico, l'home li va dir que, a part de policia, era massatgista i li va oferir un lloc de feina en un centre que no existeix per aprofitar-se d'ella i fer-li peticions de caràcter sexual. La víctima té 25 anys i el detingut 55.
Recordem que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajut als telèfons 016 i 900 900 120, 016 i 900 900 120, o si estan vivint alguna situació d'emergència també es pot contactar, com sempre, amb el 112. I atenció a això també, perquè Déu-n'hi-do, a un municipi de Granada que es diu Albodón, els regals de l'Ajuntament han donat, que l'Ajuntament ha donat als assistents d'un àpat per celebrar les festes del poble, han aixecat polseguera i una allau de crítiques, com a mínim. El consistori, en mans del PSOE, va regalar als homes que van assistir al berenar una ampolla de licor. I a les dones, una tassa i una baieta.
Sí, el cap de l'oposició del PP ha criticat a l'alcalde per aquests regals, diu que són sexistes i li ha exigit que demani perdó. Argumenta que el gest és incomprensible, que està fora de lloc i que ofereix una imatge vergonyosa, indignant del poble.
I finalment la Guàrdia Urbana ha detingut a 4 persones per una agressió homòfoba i un robatori a un noi a l'Arc de Triomf de Barcelona.
Va passar ahir a les 7 del matí quan un grup de 6 persones van acostar-se a la víctima i el van començar a insultar per la seva orientació sexual. El van sacsejar i un d'ells li va prendre el mòbil. Després el noi va avisar els agents que van detenir-los i van recuperar el telèfon que li acabaven de robar.
Atenció a això també. El consum d'oli d'oliva ha caigut un 12% en l'últim any per les pujades dels preus. Ara mateix produir un quilo d'oli d'oliva verge costa 8 euros amb 15 cèntims, segons dades d'Infaliva, mentre que fa un any el cost d'origen era de 3 euros amb 88 cèntims. Ara costa produir-lo 8 euros amb 15 cèntims. És a dir, s'ha encarit un 110%. Aquest increment s'ha notat als supermercats, on ara mateix comprar-lo val prop de 10 euros. També han crescut els preus de producció de l'oli verge i l'oli llampant, que se situen als 7 euros amb 58 cèntims i als 7 euros amb 20 cèntims, respectivament. Per contrarrestar els efectes dels preus a les butxaques, la gent ha decidit reduir-ne l'ús. Això, en un país d'oli com és el nostre, doncs l'oli s'ha convertit en l'or verd. Així ho han assenyalat les cooperatives i el sector de la distribució, destacant també que no s'han disparat la compra d'altres olis, com el de girassol, per exemple. Tot i això, confien que aquestes xifres toquin sostre aviat. De moment asseguren que no faltarà producte en els propers mesos. Ara bé, si no es regula el preu, pot ser que hi hagi un risc de desproveïment. El preu de l'oli s'ha disparat tant que avui llegim a l'Espanyol una informació com a mínim sorprenent. Alguns supermercats de l'Estat han decidit encadenar les ampolles per evitar que els clients les robin. A aquests punts hem arribat. Precisament, els pagesos demanen ara augmentar la subvenció de les assegurances agràries per compensar les pujades de preu. A Lleida, els sindicats agraris s'han unit per demanar Acció Climàtica que faci alguna cosa amb les compensacions pels cultius que no van poder regar per la sequera. Consideren que els ajuts són insuficients i injustos per aquests productors. Anem cap allà, anem cap a Lleida. Karen Alfonso.
En unes al·legacions presentades al departament demanen que s'eliminin els límits d'ajudes per la sequera als cultius de cereals, farratges i cultius hortícoles, un sector que el dia d'avui encara no saben quines compensacions rebran. En parla el portaveu de Manifest del Gran Urgell, Jaume Perera.
Aquests productors solidaris, que veuen com baixa aigua pels altres usos pel canal, necessiten tindre una indemnització digna, ràpida i clara, sense excepcions, per garantir la supervivència de les seves explotacions.
Perera ha volgut agrair l'esforç de la Generalitat i, d'altra banda, ha criticat que el govern espanyol hagi exclòs els cultius que depenen de la Che i reguen dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues. En les al·legacions presentades demanen eliminar els topalls màxims i mínims, el condicionant de cultiu no assegurat i afegir un nou mòdul de guaret on s'incloguin aquests cultius.
I el que també continua disparat és la inflació, que a l'agost ha sumat un nou repunt de 3 dècimes i arriba ara fins al 2,6%. Un augment de la inflació impulsat principalment pel preu dels carburants i per l'augment del cost de l'electricitat. Anem cap a Grècia, anem cap a Alexandroupolis, que és la ciutat més afectada pels incendis que aquests dies arrasen les illes. Doncs la ciutat, mica en mica, intenta tornar a la normalitat. Això després que els focs hagin cremat més de... És que la xifra és molt bèstia. 150.000 hectàrees en tot el país en el que portem d'estiu. 150.000 hectàrees cremades a Grècia per incendis en el que portem d'estiu. Anem cap allà, anem cap a Grècia. Corresponsal de RAC1, Anna Montraveta.
Tot i que el foc segueix cremant més cap al nord de la frontera amb Turquia, al Parc Nacional d'Àdia, a Alexandroupolis, la vida torna a la normalitat. Ho expliquen fonts municipals de l'Ajuntament de la ciutat a RAC1.
Estem intentant tornar a la nostra vida diària i volem que la gent ho sàpiga, això, que Alexandroupolis és una destinació segura perquè hi havia molts turistes aquí, de Romania, Bulgària, Sèrbia, Turquia, i volem que retornin.
to come back.
Durant els primers dies, els evacuats de les zones del voltant es van refugiar en teatres, esglésies i escoles que va adequar l'Ajuntament. Les organitzacions civils van col·laborar cuinant pels que no podien retornar a casa i pels bombers. A més, al centre de la ciutat també es va establir un refugi per animals i es van organitzar diferents punts de recollida de material.
I a Catalunya, la Generalitat promet licitar una nova mútua mèdica per satisfer les demandes dels bombers voluntaris. Ho explica el diari Ara. El govern també s'ha compromès a crear un pla de pensions pels voluntaris a partir de l'octubre. Aquestes propostes arriben després de les vagues que els bombers voluntaris dels Parcs de Girona van iniciar, recordem, a principis del mes d'agost. Les diverses federacions, però, demanen una regularització, és a dir, convertir-se en personal del sector públic. Té quatre lletres i ens porta una mica a tots de corcoll, en especial a la Mònica Usart. Una D, una A, una N i una A. Es diu Dana.
Estrena cotxe al millor preu amb Ford Covesa, patrocina aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Hola, bon dia. Quina manera de presentar-ho, eh? M'ajudes molt, molt.
Què la Dana?
És una gran pregunta, perquè...
Però si ets tu mateixa que dius que pot canviar en qualsevol moment.
Clar,
que ho hem d'anar
seguint, aviso,
no?
Jo us aviso, clar. Sí, perquè ahir pintava que tindríem un dissabte especialment plujós, amb pluja general, generoses, per culpa d'aquesta Dana, que és aquesta depressió aïllada a nivells alts, que el que ens porta aquí, perquè tothom ho entengui, són pluges abundants. Depèn d'on es situï, hi haurà pluges més importants en una zona o en una altra de la península. Ahir pintava que Catalunya enganxava bastanta quantitat d'aigua. Avui ja no. Uh-huh. Avui sembla que aquestes pluges podrien arribar dissabte, però només cap a les comarques de Tarragona, especialment Terres de l'Ebre, i també cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, però a la resta, si arribés algun ruixat, seria la nit de dissabte a diumenge, i en principi poca cosa davant del panorama que pintàvem al principi. Uh-huh. Per tant, no seria un cap de setmana passat per aigua, com el cap de setmana passat, ni amb grans quantitats de pluges. Quedaria el gruix d'aquesta Dana, sobretot cap a l'Aragó, també cap a València i fins i tot cap a punts del sud i del centre de la península, però aquí no enganxaríem tanta aigua.
Però això és a les 8:40 del dijous 31 d'agost. Mm. Demà podríem estar parlant d'alguna altra cosa o
sí,
no? Ara
sí,
ja
sí,
la cosa
sí.
Està confirmada.
No. Confirmat, ja ho saps que amb el tema del temps, fins que no ho tens
a
sobre.
I amb les danes encara més, eh?
Exactament, depèn de com s'acabi movent i llavors els mapes que tindrem demà ens podrien fer canviar el panorama, per tant no us tanqueu aquí i demà ens torneu a escoltar.
D'acord. Sí. I pel que fa a les properes hores i el dia d'avui?
Doncs mira, aquesta nit ha estat més tranquil·la que no pas la nit anterior, però encara s'han recollit 10 litres per metre quadrat a Cabrera de Mar, 6 a Mataró i 3 a Cardedeu. Ara al matí no es descarta que es formi de nou algun ruixat en punts de la costa central i també el sud de la Costa Brava. De fet, està plovent a tocar de mar a la Selva i també al Baix Empordà, i després a la tarda algun ruixat cap a la Garrotxa, Ripollès i Montseny. Pugen les temperatures màximes de 25 a 30 graus.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Per cert, que els experts critiquen la decisió de no regar els arbres tot i la sequera. Això, per exemple, després que a Barcelona hagin caigut dos arbres en menys de 24 hores. Un va caure al carrer Comte Borrell, al barri de Sant Antoni, i un altre a la plaça Ibèria de Sants. Tot i que encara no se sap del cert quina és la causa de les caigudes, tot apunta que hi va influir l'estrès hídric dels arbres. Justament, aquesta falta d'aigua hauria suposat la caiguda de la palmera, que recordeu que va caure a principis de mes al Raval i que va matar una noia. Ferran Dalmau.
Hi ha diverses hipòtesis sobre les causes de les caigudes, perquè un dels troncs també tenia fongs, però el que a ningú se li escapa és que la sequera està afeblint els arbres i fa créixer el ritme de caigudes. Al Port de Tarragona ja s'han hagut de talar 11 palmeres per precaució i a Barcelona s'estan revisant les prop de 900 similars a la que va caure el Raval a principis d'agost. En aquest context, els experts qüestionen la restricció de no regar els arbres. El president del Gremi de Jardineria, Miquel Marín, n'ha parlat a RAC1.
Els arbres han patit durant aquest període de sequera, les tres hídric debilita l'arbre. Un arbre dèbil serà menys resistent a una ventada. La vegetació no és un luxe, sinó que és una necessitat. Sí que no hauríem de tot replantejar si deixar de regar els arbres com cal és el més adequat o no per a la nostra societat.
Tot i així, els experts recorden que sovint quan cau un arbre no hi ha una única causa. També hi influeixen estretors o fongs que afecten el tronc.
I les meduses sembla que no ens deixaran, almenys de moment, en pau i que es quedaran més temps del previst a casa nostra. La calor intensa de les últimes setmanes i les temperatures altes de l'aigua del mar fan que s'allargui la temporada de meduses. Tot apunta que si tot plegat continua així, cada vegada serà més habitual veure'n ben bé fins a la tardor. Cristina Llauradó.
La temporada de meduses ja no és de mitjans de juny fins a l'agost. Ara comencen a aparèixer al maig i no se'n van fins a finals de novembre. Aquest any, a més de tenir-ne més del que és normal, les hem vist en zones poc habituals, com la Costa Brava o el nord del Maresme. Ho explica RAC1 el professor d'investigació de l'Institut de Ciències del Mar, Josep Maria Gili.
La situació aquesta del mar més calent afavoreix que en tinguem moltes i que les tinguem durant més temps i sobretot que les puguem tindre en més platges que al nord del Maresme, que n'hi havia, però tampoc era una zona tan freqüent, no? Pues ara n'hi ha.
Normalment les meduses no solen estar més de 3 dies seguits a les platges. Ara bé, aquest fenomen també pot variar els pròxims estius si continuen les fortes onades de calor.
Un minutet i arribarem a 9:45 del matí. Més coses. Pere Aragonès i Jaume Collboni han acordat construir 1.700 pisos nous a Barcelona. El president i l'alcalde de la capital es van reunir ahir a la tarda al Palau de la Generalitat durant més d'una hora i mitja en la primera trobada entre tots dos... Vinga. El president i l'alcalde de la capital es van reunir ahir a la tarda al Palau de la Generalitat durant més d'una hora i mitja en la primera trobada entre tots dos des que Collboni és alcalde de Barcelona.
Collboni i Aragonès van coincidir en el fet que el principal problema que tenen Catalunya i Barcelona és l'accés a l'habitatge. Per això han acordat que l'Ajuntament cedeixi 27 solars buits que té la Generalitat perquè aquesta, a través de l'Incasòl, pugui construir aquests més de 1.700 pisos. Ho expliquen la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. A la reunió també han acordat reactivar la comissió mixta entre la Generalitat i l'Ajuntament, que es reunirà el 20 d'octubre.
I encara a Barcelona, l'Ajuntament està estudiant regular de forma definitiva l'accés als búnquers del Carmel. El govern de Collboni admet que aquest estiu ha quedat demostrat que les valles que van instal·lar-hi a l'abril per tancar l'espai als vespres són insuficients. Els veïns denuncien que moltes persones les salten cada nit i que s'hi continuen fent botellots i demanen mesures més dràstiques per contenir un dels punts més massificats de la ciutat a hores d'ara. Per això, l'Ajuntament ha anunciat que vol regular-ne l'accés durant tot l'any, però consensuant el com i el quan amb els veïns i les associacions del Carmel. Per cert que a Terrassa els Mossos estan fent ara mateix una operació contra el tràfic de drogues. De moment han detingut un home de 35 anys després d'haver-se trobat crack i marihuana al seu pis al barri de la Gripi. Els registres han començat avui a les 7 del matí i s'han escorcollat com a mínim dos domicilis que actuaven com a punts de venda de droga. La investigació continua en curs i no es descarten més detencions. Per tant, aquí al Món RAC1 n'estarem molt pendents al llarg del matí. Més coses. Justament per primera vegada els últims 7 anys, els Mossos d'Esquadra incorporen més efectius. Són 750 agents nous al cos que ingressen per fer arribar el servei a pobles i ciutats on fins ara no n'hi havia.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, els va donar ahir la benvinguda a Girona, que és un dels llocs on s'ha reforçat més els efectius. Ara hi ha una 80ena d'agents nous. Elena insisteix en la voluntat d'aconseguir una policia menys violenta i més propera.
Molts alcaldes deien, falta gent, no? Necessitem una patrulla perquè vagi pel nostre municipi més vegades, necessitem a una gran ciutat doncs, que vagin pel centre i que hi vagin passejant. Moltes vegades en seguretat se sent parlar de forma molt agressiva, que fos una cosa molt testosterònica, de donar-se cops de pit. La seguretat no va d'això, la seguretat sobretot va d'acompanyar, de ser-hi.
Del total dels agents nous, gairebé el 40% són dones. Feminitzar el cos ha estat un dels pals de paller d'Helena des que lidera la carpeta d'Interior. De cara a finals d'any s'obrirà una altra convocatòria amb 850 places més a Catalunya. L'objectiu és tenir 22.000 policies l'any 2030.
Per cert, informació de servei, la línia S2 dels ferrocarrils de la Generalitat oferirà servei ininterromput els pròxims 5 dies per la Festa Major de Sabadell. El reforç de trens consistirà en una freqüència de pas d'un tren per hora i sentit durant totes les nits, començant per la d'avui i acabant per la del 4 de setembre. I per altra banda, la línia T4 del tram, que uneix Sant Adrià del Besòs amb la plaça de les Glòries de Barcelona, recuperarà demà la circulació després de 2 mesos interrompuda per les obres de connexió del tramvia. Des de finals de juny els usuaris han hagut de fer el recorregut amb autobús. I avui tots els diaris catalans publiquen en portada fotografies de la Diada Castellera de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, una diada on s'hi van veure fins a 10 castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca, per exemple, van descarregar el primer castell de 10 pisos de l'any i la Colla Joves de Valls va sortir de plaça amb una excel·lent diada que la reforça i de valent per la resta de la temporada. Joel Penya.
Sí, els vilafranquins, la colla local, van obrir plaça amb el castell més alt que s'ha vist aquesta temporada, el 3 de 10 amb folre i manilles. En segona ronda van carregar el 4 de 9 amb folre i l'agulla i van completar la ronda de castells descarregant el segon 7 de 9 amb folre de la història. La cirereta la van posar amb el pilar de 8 amb folre i manilles. Una cirereta que, de fet, van compartir amb les Joves de Valls, que hi va fer un autèntic recital, descarregant el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 net, el primer que s'ha vist aquest any, i carregant també el 5 de 9 amb folre més enllà del pilar de 8. Pel que fa a la colla Vella de Valls, van obrir amb el 4 de 9 amb folre i el pilar, i després van deixar encarregat el 2 de 8 sense folre, el primer que s'ha vist aquest any, i un dels castells més delicats que hi ha, i van rematar l'actuació amb el 4 de 9 amb folre i el pilar de 7, amb folre també. La gamma extra dels Minyons de Terrassa va ser el 2 de 9 amb folre i manilles, i després que es quedessin sense poder fer el 5 de 9 en forra, van fer els dos castells bàsics de nou.
Per primer cop en 20 mesos, pràcticament 2 anys, l'Euríbor ha baixat. El principal indicador pel càlcul de les hipoteques s'ha situat al 4,07% aquest agost. Això són 8 dècimes per sota del juliol, quan l'Euríbor va assolir el seu nivell més alt des de la crisi immobiliària del 2008. Tot i això, a qui li toqui revisar ara el préstec de l'hipoteca, que sàpiga que encara s'haurà de rascar la butxaca. De mitjana, una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys s'encarirà encara uns 240 euros al mes. I és que encara que l'Euríbor hagi disminuït, està molt per sobre del nivell de l'agost de l'any passat, quan se situava en l'1,2%. Anem cap a Rússia, perquè el Kremlin admet que Yevgeny Prigozhin el podrien haver assassinat. El portaveu del govern rus, Dmitri Peskov, ha reconegut que l'accident d'avió on va morir el líder del grup mercenaris Wagner podria haver estat intencionat. Això sí, òbviament no n'assumeix l'autoria, ni molt menys. De tota manera, el govern rus també està considerant altres versions, com ara, per exemple, un error tècnic o de pilotatge.
El Kremlin ha descartat de moment acceptar ajuda internacional per aclarir les causes de l'accident aeri, però sí que confirma que el cas no s'investigarà com si fos un simple accident. Queda descartada, doncs, la possibilitat que l'empresa brasilera fabricant de l'avió s'incorpori a la investigació, tal com havia demanat. El portaveu rus diu que cal esperar a les conclusions de la investigació russa abans de confirmar cap hipòtesi. Sí, les xarxes socials, però, ja s'han omplert de vídeos i d'especulacions sobre la possibilitat que la causa fos l'impacte d'un míssil antiaeri rus.
Queden 10 minuts per arribar a les 9 del matí. Encara tenim algunes històries per explicar-vos aquí aquests apunts imprescindibles per anar pel món. Per exemple, hem d'anar a Venècia. Us hem d'explicar una visita que està tenint actualment la ciutat de Barcelona d'un famós còmic britànic. I, per exemple, també us explicarem quina sèrie s'estrena a Netflix avui mateix i que és extremadament esperada, ha aixecat moltes expectatives i hi ha gent que para boja ja per veure-la. De seguida.
Després de les vacances a Caprabo tornarem, fer la compra sensiva serà el millor retrobament. Aquest dissabte 2 de setembre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Tu continues preparant la tornada.
Let's go.
Nosaltres seguim amb noves ofertes al Black to School de MediaMarkt. Aprofita la tornada a l'escola a preus de Black Friday i comença el curs nou amb tecnologia nova. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a Amazon.es.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llevats. Filbit, de Laboratori Zern.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius, amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
8:53, el Festival de Cinema de Venècia arrenca amb una catifa vermella deslluïda per la vaga d'actors i guionistes. De fet, en aquesta 80a edició pràcticament no hi passaran estrelles de Hollywood. Les protestes sembla que marcaran el to del festival. Un dels pocs actors que sí que assistiran al festival és Adam Driver, que protagonitza Ferrari, un biòpic sobre la popular família italiana que es presenta avui a competició. Anem cap allà, anem cap a Venècia. Enviada especial de RAC1, Maria Cusó.
Que el president del jurat d'aquesta 80a edició de Venècia, Damien Chazelle, es presentés ahir a la primera roda de premsa al festival amb una samarreta en favor del sindicat de guionistes de Hollywood va ser tant una declaració d'intencions com un auguri del to que marcarà aquesta edició del festival. El director de La La Land va deixar clar que donava suport a la reivindicació i va criticar la indústria.
Avui fa 121 dies que els guionistes de Hollywood estan en vaga i també els 58 actors. Crec que l'origen d'aquesta protesta és la idea bàsica que una peça d'art ha de tenir un valor per si mateixa, que no és només una peça de contingut. I aquesta idea, que crec que és molt senzilla, s'ha pervertit a la indústria els últims 10 anys.
Aquesta doble vaga ha provocat les baixes, entre d'altres, d'Emma Stone, William Dafoe o Michael Fassbender. També una de molt sonada, la de Bradley Cooper, que, malgrat que ha estat aquests dies per Venècia, finalment no presentarà Maestro, l'última pel·lícula que ha dirigit, escrit i protagonitzat. Tampoc hi serà Penélope Cruz, que fa tàndem amb Adam Driver a Ferrari, al plat fort d'avui, una pel·lícula dirigida per Michael Mann sobre el matrimoni que va crear l'imperi del motor. Cruz, però, ha excusat la seva presència per motius personals.
I per cert, que ja tenim per Barcelona el còmic anglès Ricky Gervais. El creador de la llegendària sèrie The Office, la versió britànica, i actor i director també Afterlife, presenta avui el seu monòleg Armageddon. Gervais actua a l'Auditori del Fòrum de Barcelona a les 8 del vespre amb totes les entrades exaurides.
És l'únic dia que farà el monòleg a tot Catalunya i a l'estat espanyol. L'espectacle ha triomfat allà per on ha passat i ha omplert sales a ciutats com Nova York, Los Angeles o Londres. L'actor sempre ha estat un personatge controvertit i sovint políticament incorrecte. L'última polèmica on es va veure immers va ser l'any 2020, quan va presentar la gala dels Globus d'Or amb un discurs on va tocar temes delicats a Hollywood, com per exemple el suïcidi de Jeffrey Epstein.
I el Teatre Aquitània de Barcelona estrena aquesta tarda la comèdia Catfalling. La dirigeix Ricard Borràs, el popular actor, també n'és protagonista juntament amb la seva filla Aina Borràs. L'obra es podrà veure fins l'1 d'octubre.
Catfalling és una comèdia escrita per Ricard Florejacs que retrata l'amistat que va sorgint entre l'Ignasi, un jubilat de 70 anys, i la Rita, una antropòloga de 25 que es guanya la vida fent de professora de bateria. A través de l'humor i de situacions divertides, l'obra vol posar l'accent en la possibilitat de crear una relació entre dues persones d'edats molt diferents i en les dificultats per connectar la gent jove amb la gent gran.
I a Netflix avui s'estrena Heart of Invictus, el nou documental polèmic, com a mínim, del príncep Enric d'Anglaterra.
It is here at the Invictus Games that you realize whatever you carry.
Arriba a la plataforma avui quan, per cert, fa 26 anys de la mort de la seva mare, la princesa Diana, li diré. Doncs bé, el príncep Enric revela al documental que va haver d'afrontar el dol per aquesta pèrdua sense cap suport de la Casa Reial.
El detonant de tot plegat, per mi, va ser tornar de l'Afganistan. Però tot el que em passava llavors es remuntava l'any 1997, quan tenia 12 anys i es va morir la meva mare. El més difícil per mi era que ningú del meu voltant em podia ajudar, que no tenia cap xarxa de suport o cap ajuda d'algun professional que m'aconsellés o m'expliqués què m'estava passant.
De fet, el príncep Enric explica que a la família reial ni tan sols parlaven sobre el tema, que va haver de reprimir les seves emocions i que tot això doncs li va causar un trauma. A banda de la crítica a la família reial britànica, el documental se centra en els Invictus Games, la competició esportiva per ferits de guerra que el príncep va impulsar després de tornar de fer el servei militar a l'Afganistan. I canviem radicalment de registre, perquè si us agrada el manga, segur que coneixereu la deliciosa i meravellosa i històrica sèrie d'anime One Piece, un clàssic de fa 20 anys que es podia veure a l'antic canal 3XL.net. Doncs ara la sèrie arriba a Netflix, però amb actors de carn i ossos.
I'm gonna find the One Piece. It's Gold Roger's treasure. He hid it somewhere in the Grand Line.
It's a myth.
Can't wait to see the look.
One Piece narra les aventures de Monkey D. Luffy, un noi que vol convertir-se en el rei dels pirates i per fer-ho ha de trobar el tresor de Gold Roger i destronar-lo. Luffy sempre està acompanyat de la resta de la tripulació del seu vaixell, uns personatges peculiars que també estan disposats a tot per aconseguir el botí. Aquesta estrena d'avui a Netflix ha generat moltíssima expectativa, hi ha molta gent que l'estava esperant, els fans d'aquesta meravellosa sèrie que es diu One Piece, i per tant haurem de veure, haurem de valorar, però ja certs membres de l'equip del món RQ que en tenen moltes ganes de veure-la i esperem que com a mínim no els decebi. I avui arrenca a Figueres la 20a edició de l'Acústica. El festival és l'última cita de gran format de l'estiu, per això no podien faltar caps de cartell de les festes majors de l'estiu, com els tiets.
Tan sols la primera lesna, quan s'acaba el dia em t'oferia pola. Hem quedat amb la tarda al Mataró per com a adolescent.
Julieta. O Muixca.
Tete, omplam la copa.
Però també hi faran parada altres artistes amb diversitat de gèneres, com per exemple l'excèntrica Maria Escarmiento. Vinga, va, que no són ni les 9 del matí. Tothom amunt. O la Casa Azul. En total, 36 propostes que estaran repartides entre avui i fins dissabte. El festival l'encetarà